ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Benvinguts a la ciutat d'avui divendres. És divendres 13. Nosaltres no som supersticiosos, però hi ha qui aquestes coses li fan una miqueta de iuio. En qualsevol cas, és divendres, estem a les portes del cap de setmana i això vol dir que toca fer ciutat, com cada dia des d'ara i fins a les 12. D'aquests moments, entrevista telefònica amb la Maite Vinyals, és la vicepresidenta segona i portaveu del Consell Comarcal. Preservem el Maresme, demanava aquesta setmana la reacció del territori contra la reforma de les taxes del transport públic en una comarca, el Maresme, que pateix importants dèficits i greuges en l'àmbit de les infraestructures de mobilitat. Li demanarem a la Maite Vinyals com pensen respondre des del Consell Comarcal. Avui també al nostre plató, als estudis, el fotògraf Josep Maria Colomer, que ens ve a presentar la seva nova exposició, Persones, que s'inaugurarà aquest cap de setmana. I a partir de les 11, tertúlia com cada dia, avui amb el Xavier Arniges, la Montserrat Casaus, el Xavier Gaset, el Lluís Barri i el Joan Torrent. I acabarem la ciutat d'avui amb música de la Taylor Swift, aquesta cantant americana que celebra avui el seu aniversari. Salutacions, un matí més de qui us acompanya aquesta hora. El meu nom és Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, per avui, el cap de setmana, que ens espera? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica avui encapçalada per aquest vent del nord-oest que bufa amb ràfegues fortes cap al sud del Maresme. Ja s'han superat els 70 km per hora en alguns sectors de la comarca i esperem que al llarg d'aquest migdia encara pugui bufar amb força. De tota manera, durant la tarda anirà perdent intensitat. Cap a l'extrem nord del Maresme esperem vents més afablits, no tan forts com al sud de la comarca, i a més també més variables al llarg d'aquesta propera tarda, tot plegat amb una situació marítima dominada per la maror i amb un cel tapadot, però per la presència de núvols alts i mitjans, núvols que arriben a tapar-lo al cel, però en tot cas es tracta de núvols poc importants i que no han de deixar precipitacions. Fins i tot aquesta tarda es faran més primets aquests núvols i per tant l'ambient serà majoritàriament assolellat, amb una situació marítima, com ja hem dit, dominada per la maror i amb unes temperatures que han pujat les mínimes pels núvols i pel vent, i les màximes faran el mateix. Aquests vents que ens arriben de terra cap a mar doncs acostumen a ser vents recalentats i, per tant, que afavoreixen la temperatura força suau, malgrat la presència de vent doncs accentuï una mica la sensació de fredor. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat, si apareix algun núvol serà poc important, i el destacable serà que ja no bufarà tant de vent, com a molt de matinada encara pugui quedar alguna ràfaga moderada, però tot plegat anirà menys i tindrem vents més fluixos, la qual cosa pot afavorir que la màxima sigui una mica més curta respecte a la d'avui, però poca cosa, les mínimes pràcticament sense canvis i per tant continuaran molt suaus. Diumenge baixarien les mínimes, les màximes més o menys iguals o una miqueta més altes, amb vents fluixos que aniran girant cap a sud-oest a partir del migdia i amb una situació marítima al matí marejol, però a la tarda amb maror a tota la costa maresmenca. I tot això mentre esperem un possible canvi de temps que ens podria portar una nova llevantada, no tan important com la que vam tenir fa una setmana i mitja ja, però bé, una llevantada que ens podria tornar a portar pluges aquí a la comarca de cara a dimarts. Tot això ho anirem seguint. De moment, atenció amb el vent, que encara bufarà fort al llarg d'aquest matí, sobretot al sud del Maresme, i després un cap de setmana força tranquil a tota la comarca.
Certament avui calen un pell de pedres a la butxaca, per sortir de casa, que fa molt. Si heu de circular en transport, en cotxe, vaja, per la ciutat de Calella, sapigueu que hi ha un tall fins a les 11 del matí al carrer Madeu, entre Bruguera i Jumarà. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Nomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Què diuen a comarca?
Doncs mira, comencem amb una superúltima hora perquè els Mossos han detingut a Pineda fa uns minuts a un jove acusat d'haver-se manifestat contra la sentència del procés a Salt, el dia 13 de novembre. De fet, el seu germà, Ferran Dotres, ha penjat un tuit amb una fotografia que diu: de bon matí, els Mossos han esperat a la porta de casa i han detingut el meu germà, sembla que per les protestes contra la sentència. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta informació i a veure si la podem ampliar al llarg del matí. I no marxem de Pineda perquè també és una altra última hora. Pineda de Mar, la policia local, ha fet dues actuacions aquesta matinada, segons informa l'alcalde del municipi, Xavier Mor. Han realitzat una detenció relacionada amb un tema de drogues, on s'han comissionat substàncies estupefaents i diners, i una segona actuació amb 3 detinguts per un robatori en un establiment on s'han pogut recuperar les dues caixes enregistradores que els lladres havien robat. Per tant, matinada i matí complicat a Pineda.
Sí, certament. Què més, no?
I seguim més coses perquè l'Autoritat Metropolitana del Transport ha rectificat després de les polèmiques de la setmana passada amb les noves tarifes i ha creat, per sorpresa, una nova targeta, que és la T familiar, després de moltíssimes queixes per aquesta nova T casual, que recordem és un abonament de 10 viatges que substituirà la T10 i s'encarirà a més de ser d'ús unipersonal puntual. Ara aquesta nova T familiar serà de 8 viatges multipersonal, per tant es podrà fer servir a l'hora, tindrà un cost de 10 euros per una zona i serà vàlida durant un període de 30 dies. D'aquesta manera, la TM dona resposta a les crítiques sorgides després d'aquestes noves tarifes del 2020.
Perdona, Naomi, entenc que quan surtis del tren podràs pujar al bus també amb aquesta targeta?
Sí, clar, és com la T10, l'únic que és de 8 viatges.
D'acord.
La problemàtica és que costarà 10 euros, però seran 8 viatges.
No... Que escatimen un parell de viatges.
Exacte. I la T familiar no començarà a funcionar, atenció, fins l'1 de març del 2020. I per què això? Doncs perquè fins al 29 de febrer es podrà seguir utilitzant la T10. I quan la T10 deixi de funcionar és quan engegaran aquesta T familiar. Si vols, i et sembla bé, escoltem el conseller Calvet, que va explicar una mica per què han creat aquesta T familiar.
Sentim-lo.
D'utilització per part de les famílies que baixen ocasionalment a Barcelona o que dins la Barcelona, dins la seva pròpia zona, doncs utilitzen el transport públic molt ocasionalment. Creiem que no és una targeta òbvia pel turista. Potser per una família de turistes sí.
Bé, com dèiem, una targeta que l'han creat especialment per a aquestes famílies que baixen puntualment a Barcelona i que just la setmana passada deien, ostres, és que ara si vull barrejar, per exemple, soc de Calella i vull baixar en transport públic a Barcelona, m'he de comprar 4 T casual per tota la família.
Ara, d'aquesta,
exacte, d'aquesta manera tindran la T familiar que els donarà els 4 viatges que necessiten d'anada i els 4 viatges que necessiten de tornada. Per tant... Dintre de tot.
Mira, són qüestions que li preguntarem d'aquí uns moments a la Maite Vinyals,
Exacte.
Sobre el tema de la mobilitat al Maresme, a veure què pensen fer des del Consell Comarcal.
I avui que és Santa Lluïsa, per tant, significa que tindrem un cap de setmana marcat per aquestes firetes de Santa Lluïsa, també conegudes com les fires de Nadal. A Calella la podrem gaudir durant tot el cap de setmana a la plaça de l'Església i l'horari d'obertura de les paradetes serà de 10 a 9 de la nit. A Mataró, a la plaça Santa Anna, que és una de la segona fira de les més importants de Catalunya, tant pel seu emplaçament, que està supercèntrica, com per la qualitat dels productes. Es pot trobar tot allò que esperes en una fira de Santa Llúcia. I a la de Mataró sí que tanca al migdia, s'obre de 10 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 de la tarda a 9 del vespre. No és perquè jo sigui de Mataró, però recomano anar, perquè la fira de Mataró té molta tradició i és molt maco, però malauradament cada any també he de dir que s'hi veuen menys paradetes, però com passa a tot arreu.
Sempre és un bon moment, una bona excusa per visitar la capital del Maresme, Mataró.
I més coses. Arenys de Mar també fan la seva fira d'analenca el dissabte 14 i el diumenge 15. S'obrirà a les 10 i també trobarem paradetes i actuacions musicals. I després, ja per acabar, m'agradaria destacar dos fires, per exemple, la 7a fira de Nadal Verd, que es fa a Montgat. Ens agafa una miqueta més lluny, però val la pena visitar-la perquè es farà aquest diumenge en el parc del tramvia de Montgat i trobarem un gran nombre d'activitats orientades a preservar el medi ambient, promoure el consum de productes naturals i el respecte a l'entorn. En vista l'èxit assolit en passades edicions, amb gran afluència de visitants i cada cop més parades d'artesans i entitats, s'ha decidit tornar-la a fer en el parc del tramvia i que permet augmentar l'espai i gaudir d'un entorn més verd, com tal indica el nom. I acabo amb l'últim, que és la fira d'Alella, Terra de Vins, amb la seva pròpia denominació. Fusiona aquest cap de setmana la fira de Nadal amb la Marató de TV3 i diverses experiències enològiques, no? I sempre han de ficar el vi pel mig, que és una bona excusa. Tant dissabte com diumenge hi haurà fira nadalenca amb un espai de recòrdum, tirolina, llits elàstics, inflables infantils, així també com un recorregut amb el tren de Nadal. Pel que fa a les experiències enològiques, dissabte hi haurà l'Enotast, una degustació de vins de l'Ella, i un taller dedicat per als infants relacionats amb el vi, que no es preocupin els pares, que ja està adreçat als infants. I també diumenge, ja per acabar, a les 11, al celler Alta de l'Ella serà l'escenari d'un flash mob i d'un tast entre vinyes.
Molt bé, Naomi. Tens planillo pel cap de setmana?
Potser... Visita fires de Nadal.
Exacte, exacte. Les fires de Nadal. Molt bé, que vagi bé. Bon cap de setmana.
Igualment.
Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades en Com ho guanyem, li comentarem ara la Maite Vinyals. Vol que reclamin els diners compromesos per millorar la mobilitat al Maresme. També Tejada, Sebastià Tejada, que explica que hi ha un grup de treball ciutadà sobre la consulta popular sobre l'Aldi. I també com a destacades l'entrevista d'ahir al president d'Esquerra Calella. Deia Carles Ferrer que no tanca en la porta a facilitar l'aprovació del pressupost municipal de cara al 2. I de la premsa que es publica avui, fem una repassada ràpida de titulars. El Punt Avui diu el joc del telèfon a portada, també emergència al riu Besòs. El periòdico diu que el Besòs retrocedeix 20 anys per l'abocament. I La Vanguardia que diu que Boris Johnson té a tocar la majoria absoluta segons els sondejos. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Espanya pateix el ciberespionatge de Rússia, Iran i Xina, i El Mundo que diu que Torra exigeix a Sánchez un tracte exclusiu d'igual a igual. Som-hi, doncs, 10 i 15, fem una pausa, parlem amb la vicepresidenta segona i portaveu del Consell Comarcal del Govern del Consell Comarcal del Maresme, Maite Vinyals.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Avui 18, avui tenim en línia a Maite Vinyals, és la vicepresidenta segona i portaveu del Govern del Consell Comarcal del Maresme. Senyora Vinyals, molt bon dia.
Molt bon dia.
Preservem el Maresme demanava aquesta setmana la reacció del territori contra la reforma de les taxes del transport públic. La coordinadora que agrupa diferents entitats i persones del Maresme criticava la nova tarifació anunciada per l'autoritat del transport metropolità perquè diu que castiga un territori que ja pateix importants dèficits. El seu portaveu, Antoni Esteban, apel·lava a la responsabilitat dels ajuntaments i del Consell Comarcal per reclamar les millores necessàries davant la Generalitat. Si li sembla, senyora Vinyals, sentim què deia el senyor Esteban i ho comentem.
Una de dos. O els ajuntaments comencen a posar-se les piles i a denunciar-ho públicament, o el Consell Comarcal, en representació de tots els ajuntaments, dona el pas, va parlar amb la Generalitat i dir, això es té que canviar, no pot continuar així, perquè això és un greuge molt, molt, molt gran per tota la comarca i ho tenim que solucionar, sí o sí.
Més enllà de l'enrenou tarifari del transport públic, senyora Vinyals, la comarca tenim una autopista caríssima, una N2 molt saturada, un transport públic que cal millorar. Què pensen fer des del Consell Comarcal?
Bé, des del Consell Comarcal, evidentment, defensem la implementació d'un model de mobilitat sostenible i incentivació del transport públic i no estem en les millors de les condicions, com acabes de dir tu mateixa. Respecte a l'autopista, sabem que el 2021 s'aixequen barreres, suposem que alguna cosa més passarà, però aquí s'haurà d'abordar en el moment que comencin les negociacions amb les concessionàries. Pel que fa al transport públic, sí que és veritat que les declaracions del senyor Esteve anaven per aquí, però ahir, suposo que esteu al cas, va haver-hi com un petit canvi. Han tret una targeta de mobilitat per les famílies.
Sí, la té familiar.
Exacte, la té familiar, que era una mica el que ens queixàvem, perquè a banda dels usuaris habituals que van per feina bé als Vallesos, bé a la Selva, bé a Barcelona, tenim un cruix de famílies que, per exemple, precisament ara, en aquestes dates, baixen a Barcelona a voltar, a veure decoracions de Nadal, i que aquesta targeta, la no existència o l'eliminació de la T10, com la teníem entesa, els perjudicava. I de totes maneres, bueno, sí, tenim una línia de tren que és la més utilitzada de tota la península, que precisament fa poc el RAC alertava de que és una línia que, sobretot a 7:15, a 7:45 del matí, en els dies laborables, supera el 100% de la seva capacitat. Per tant, la nostra obligació és reclamar a l'Estat el traspàs efectiu amb el pressupost que correspongui, evidentment, per posar en solfa aquesta línia. Perquè, a més, el Maresme no només és una comarca en general castigada, sinó que tenim zones més castigades que altra. No és el mateix traslladar-te des dels municipis que van de Mataró cap a Barcelona, reiterant-la d'això, sí, que quan arribes a Mataró tots els municipis que tenim al nord de la comarca tenen molta menys freqüència de línies, tenen trens més antics, tenen trens obsolets, és una línia cara, per tant estem amb la tasca de reclamar sobretot a l'Estat que faci un traspàs efectiu amb el corresponent pressupost per arreglar aquesta línia, perquè així no podem continuar quan és la primera línia de la península, repeteixo, i la que comptabilitza més viatgers de tota la península.
Senyora,
és una línia molt maltractada.
Vostè et dona per fet la gratuïtat de la C32?
Jo tinc...
Li faig aquesta pregunta perquè vam tenir el senyor Damià del Clot, el president del Consell Comarcal, fa unes setmanes aquí al Brama, i va ser una miqueta ambigu. És a dir, el desig hi és, però...
Clar, per això et parlo de fe. Per això et parlo de fe, encara que no.
Clar, però es parla molt de la gratuïtat d'aquesta entropista, que està hiperpagada, no? Però ningú s'atreveix a donar una data.
No, en principi, la concessió acaba el 21, i això és una realitat. I d'això, ara, ja sabem que també hi han hagut terminis anteriors i que, pel que sigui, per les negociacions que s'hagin fet, la cosa s'ha allargat. Per això et dic, jo tinc la fe, com dius tu, el president també era ambigu, perquè la fe la tenim, els documents hi són i el 21 s'acaba la concessió. Què ens podem trobar quan s'apropi el moment i ens seiem? Doncs, bueno, aquí serà on haurem de fer nosaltres la nostra tasca de lluitar per aquesta gratuïtat, perquè és el que dius tu, està hiperpagada i suprapagada. I em sembla que és el moment d'arribar a la gratuïtat i de fer de la Nacional 2 una altra mena de via més amable, més interurbana, una mica aconseguir el que es va aconseguir en el tram de Montgat.
Clar, que, si més no descongestionar l'N2, no?
Exacte, ah, i que s'integri dintre com un, bueno, com un carrer més o com una via, si vols, més ràpida o més, però que s'integri dintre dels paisatges dels municipis de costa, sobretot.
El grup comarcal d'en Comú Guanyem vol que reclamin els diners compromesos per millorar la mobilitat al comarcal. El conseller Sebastián Tejada, el conseller calanyenc, defensarà en el ple del 17 de desembre una proposta de resolució perquè l'organisme comarcal reclami a la Generalitat els gairebé 100 milions d'euros que s'havien de destinar a resoldre l'alta accidentalitat a l'N2. Si li sembla, senyora Vinyals, sentim a Sebastià Tejada i ho comentem.
El que volem és que la Generalitat torni a crear la partida pressupostària de 97,3 milions d'euros que va transferir el Ministeri de Foment fa ja 10 anys i que es va gastar en activitats que no eren les que estaven originalment destinades. És a dir, no s'ho va gastar en mobilitat del Maresme. Això és bàsicament el que demanem, que el Consell Comarcal li digui a la Generalitat que ha d'incloure una partida pressupostària de 97,3 milions d'euros per mobilitat en el Maresme. Tenim fins al dia 17 per acabar culminant el que jo espero que passi, és a dir, un acord total per part de tots els grups municipals del Maresme. No seria fàcil entendre que no s'aprovés una resolució com aquesta, que en definitiva el que promou és una causa no només justa, sinó absolutament legal. És un tema tan important que entenc que cap grup municipal estaria en condicions de justificar un posicionament contrari.
El senyor Tejada, senyora Vinyals, parla de 100 milions d'euros. Són molts diners que on han anat a parar?
Doncs no ho sé. A nosaltres, a la mobilitat del Maresme, no? Està clar.
Està clar.
No ho sé. A més, bueno, aquesta proposta, aquesta moció del Comú Podem, la veritat és que va ser una mica sorprenent perquè la setmana passada es va reunir la Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal. Ells això no ho van posar sobre la taula i l'endemà o els dos dies, em sembla, van entrar aquesta moció. Sé que l'estaven treballant des del grup de mobilitat. Sí, que tota la raó, són molts diners que no s'han aplicat on s'havien d'aplicar. Per tant, clar, estem d'acord que aquests diners haurien de venir cap aquí. On estan, no ho sé, i no et puc respondre a la pregunta. La veritat és que no estic al grup de mobilitat i no sé què em van parlar d'aquest tema. O sigui, que aquesta no te la puc, no et puc donar una explicació perquè no diria la veritat.
I què pensen fer? S'uniran també aquesta demanda de reclamar aquests diners que havien d'anar destinats a la comarca en temes de mobilitat?
Doncs suposo que nosaltres tenim reunió de govern tots els dimarts a migdia. Bueno, suposo que abordarem el tema, estudiarem la moció i, bueno, que la lògica diu que sí, però no he llegit la moció, per tant, el dimarts a migdia ens la mirarem. Suposo que la gent que està en mobilitat se la deu estar mirant i seran els que ens informaran de com va el tema.
Senyora Vinyals, ja per acabar, què ens espera de cara al nou any en quant a mobilitat al Maresme? Veurem algunes partides a favor de la comarca? Millores?
Què t'haig de dir? Et diré el que contesta tothom. Estem esperant el pressupost de la Generalitat, que és com el... Ja sé que és com el conte de mai acabar, perquè, clar, cada vegada que sabem un tema, la resposta és la mateixa, però és que fins que no tinguem pressupost de la Generalitat, nosaltres, evidentment, estem en negociacions, evidentment, la nostra tasca és pressionar perquè vingui una partida important a la mobilitat del Maresme, perquè el que està clar és que si no abordem integralment tot el sistema de transport públic, on es tingui en compte les necessitats reals de la comarca, no ens en sortirem, i continuarem amb un transport deficitari, de mala qualitat, amb males freqüències. Per tant, evidentment, la tasca del Consell Comarcal en defensa de la comarca serà a pressionar perquè existeixi aquesta partida i perquè aquesta partida s'apliqui com s'ha d'aplicar i es noti de cara a l'usuari. Però estem amb el de sempre. Fins que la Generalitat no tingui pressupost, bueno, estem tots com lligats de mans. Estem amb una inactivitat absoluta a l'espera de el miracle del pressupost.
Està tot empantanegat, senyora Vinyals.
Exacte.
Molt bé, doncs esperem tornar a parlar amb vostè i amb el Consell Comarcal de cara al nou any i a veure si tenim alguna bona notícia i a veure si trobem aquests 100 milions d'euros que s'han perdut i no sabem on són.
Jo també l'espero, perquè t'haig de dir que jo soc de poble de muntanya i els pobles de muntanya també tenim dificultats de mobilitat.
Ja ho crec.
O sigui que moltes gràcies.
Molt bé, senyora Vinyals.
Bones festes.
Igualment.
I a la vostra disposició.
Gràcies.
Vale, gràcies. Adéu.
Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27, ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27, ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. Arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Mireu quina cosa més xula que tenim avui aquí, que us presentem, que és la nova exposició del Josep Maria Colomer, que es diu Persones. Hola, Josep Maria, tu sempre...
Hola, bon dia.
Sempre enfeinat. No, sí, n'acabes una, que en comences una altra, i de fet, aquest cap de setmana inaugura aquesta exposició, però ja està promocionant la propera. És a dir, bueno, que...
Sí, en principi, treballar amb la fotografia és una de les coses que sempre m'ha agradat, i fer fotografies de la gent de Calella, jo em sembla que és una cosa interessant, tant per mi com per la gent que estàs en contacte, uh-huh, i per la gent...
Us recordo que aquesta és una entrevista que podeu seguir per ràdio, però també a través de les nostres càmeres, a través de les xarxes, més que res perquè ara passarem unes imatges d'algunes de les cares que es veuran en aquesta exposició. L'any passat, això és una sèrie, no? L'any passat van ser personatges, gent de Calella...
Sí, des de fa molts anys que tinc aquesta mania de retratar gent del nostre poble, perquè jo he estat llegint molts històries, no?, de la població, que parlen de gent concreta o d'activitats concretes o agrupacions concretes, i m'hi faltava veure les imatges, no?
Mira quina imatge, aquesta tertúlia que s'ha convertit en una tertúlia famosa, a part de la que tenim aquí a la ràdio, sí. Aquesta tertúlia que fan... Podem tirar un pèl enrere, Jaume? Aquesta tertúlia que fan al Cafè de la Sala Mozart, no?
Sí. Bueno,
aquesta, no? Sí. Aquí que cada matí arreglen la ciutat una mica, no?
Vaig anar-hi dues vegades i pràcticament els tertulians eren els mateixos, però amb algun canvi. Llavors hi he posat totes dues fotos perquè sembla que totes dues valien la pena.
Clar que sí. Sí, podem avançar una miqueta més, a veure si podem comentar. Perquè a l'hora de... Qui és?
Aquest és en Joaquim Codina. En Joaquim Codina és una persona que ha viscut i encara el viu el balonmano, com va començar aquí a Calella, i era el porter de l'equip de balonmano, el primer porter del primer equip de balonmano que hi va haver-hi aquí a Calella.
Clar, perquè, òbviament, aquesta exposició hi ha tota una feina de documentació... On vas a buscar-ho, tot això?
Bueno, en principi hi ha molta gent que els reconeixes. Un ja té una certa edat i també reconeix a la gent que ha fet alguna cosa per la ciutat. I alguns són ja antics i d'altres pues, que no els reconeixes, però que en un moment determinat veus una seva feina i pot semblar-te interessant el que estan fent. I llavors pues, també em poso en contacte amb ells. És com una teràpia, això, també.
Mira, veiem aquí la nostra companya, la Caral Piedemonte, ara, abans de l'Assumpció Hortet,
Sí, l'Assumpció
Hortet. És la conductora del Coblejant.
Sí, és que també intento que les persones siguin una mica complementàries, no? Vull dir, en el seu ambient, que els puguem retratar, doncs, sense tinguer-se que portar a un estudi, on te pots il·luminar la llum, els focus... I és molt impersonal, jo crec que, a mi m'agrada més, vaja, que anar a casa seva o anar en el lloc que tenen, que treballen,
clar,
o que fan la seva activitat i fer-los la foto directament allà.
A cada fotografia hi ha una miqueta d'explicació del que fa cadascú?
Sí, no és que m'hagi documentat massa, però a cada un hi poso pues, un parell de ratlles comentant doncs, el per què li ha fet la foto.
Imagino, i ho dic perquè, per exemple, l'any passat ens va tocar en aquesta casa, no? En aquest programa, La Ciutat, que vam estar amb la Mercè Roura en aquesta exposició, que es deia Personatges, no?, l'any passat.
No, es deia
o gent de Calella.
Gent de casa.
Gent de casa. I per tant, nosaltres ho vam rebre. La veritat que et proposin formar part d'una exposició és molt guai, és molt guai. I algú t'ha dit que no en algun moment?
En principi no. Hi ha gent que s'estranya, no?, que diu, bueno, doncs ho troben raro, i d'altres doncs, que diuen, ah, doncs mira, em faria gràcia. Llavors els que ho troben raro els has de mirar de convèncer una mica, i bueno, llavors ja ho veuen més clar, i vas a casa seva o vas al lloc que ells fan la seva activitat i fas la foto.
Sí.
Jo em sembla que tots estan contents. Jo a tots els hi agraeixo que hagin volgut participar-hi i que m'hagin dedicat un temps,
clar,
a fer-me de models.
Jaume, podem recuperar la penúltima foto abans del Murillo, que és el que fa les miniatures? A veure si podem recuperar aquestes imatges i així les podem anar comentant. Si podem recuperar la foto abans del senyor que fa les miniatures al Murillo, i les podem anar comentant. Bueno, en qualsevol cas, les podem anar comentant també aquí, no? Hi ha també aquest grup d'escoles pies, del futbol de les escoles pies,
sí,
de gent que...
Sí,
home,
això és
del 59. Mira, aquesta és la imatge que volia comentar-te.
Sí, aquestes són gent de la cooperativa L'Amistat. Això són els anys 50, era molt de personal. El nom de persones també va dedicat doncs, als grups de persones, perquè surti més gent, el grup de persones que han fet coses per Calella, no? Aquest grup de persones aquí també és una miqueta personal perquè hi ha el meu pare, no? I llavors...
Qui és el teu pare, Josep Maria?
El meu pare és el primer de l'esquerra. És un grup de persones que van fer gran la cooperativa quan se va acabar la Guerra Civil. Doncs un grup dels treballadors de la cooperativa van ajudar a fer-la gran i a fer-la el que és avui dia.
Podem anar passant algunes imatges més, companys, i les anem comentant amb el... Mira, aquí, el Murillo, no?, que es dedica a fer miniatures.
Sí, aquest, l'Emili, el havia vist alguna vegada a la fira.
Sí.
Però, i és un veí, viu al carrer Sant Pere. I un dia també li vaig dir, escolta, Emili, per què no... Ah, sí, vine cap a casa.
Clar.
I, bueno, vam començar una bona amistat.
Sí.
I aquesta foto és una de les que m'agrada més a mi, perquè, precisament, la persona que és la protagonista està en segon pla. Vull dir que... I amb ell, li vaig comentar amb ell, no? Uh-huh. Dic, escolta, tu estàs aquí una mica desenfocat a darrere, eh? Diu, no, sí, a mi m'agrada aquesta foto també.
M'agrada molt aquesta foto perquè, a més, veig el logo de Ràdio Calella TV amb un micro, eh? I som nosaltres, eh? I, per tant, ens agrada molt. Molt bé, podem anar passant alguna imatge més? Aquesta. Escoles Pies.
Sí, aquesta.
Això és de l'any 59. Sí.
És l'últim any, bueno, és l'últim any que jo vaig estar a les Escoles Pies. I aquest equip de futbol, doncs, hi ha molta gent coneguda.
I ets tu?
Gent d'aquí a Calella. Sí, jo en aquesta
qui
també.
Qui ets? A veure.
El que està a l'extrem dret, els que en aquell moment érem extrem dret, sí? Està en aquí, jupit, al cantó esquerre de
el la cantó fotografia. Esquerre, el primer, vaja.
Sí,
el
primer de baix. Vam fer un bon equip i vam guanyar tots els partits que vam jugar.
Uh-huh.
O sigui que
és
un homenatge també, perquè aquest any la nostra ciutat és capital catalana de l'esport,
sí.
I he posat unes quantes fotos esportives, uh-huh. Pues, fent aquest petit homenatge.
Molt bé. No farem més spoiler perquè del que es tracta és de que la gent, doncs, vagi a veure aquesta exposició que inaugures demà.
Demà a la una, si tothom que vulgui està convidat a veure.
Uh-huh. Sí. A on?
A la biblioteca hi ha una vintena de fotografies i a la una, doncs, farem la Dolors que sempre ens posem d'acord per fer aquest tipus d'exposicions.
La Dolors de la Llevall, la de la biblioteca.
Farà la presentació. Després també vaig parlar amb en Jordi, el de l'arxiu municipal, perquè està fent una recuperació molt important de fotografies antigues. Li vaig dir si volia venir i explicar una mica, també. I sí, pues, tindrem en Jordi, que ens explicarà una miqueta com va lo de la recuperació de fotografies antigues de Calella. Després jo faré un petit comentari sobre les fotos i el Marc Buch, primer havia de venir l'alcaldessa, però em va trucar que té una reunió important el dissabte, i llavors vindrà en Marc Buch i farà la cloenda d'aquesta...
Molt bé. Es podrà veure a la Biblioteca de Calella fins al 18 de gener.
Fins al gener de l'any que ve.
Molt bé. Sí. I ja dic jo que el Josep Maria és un home que no para mai, i per tant, en la contra d'aquest fulletó, doncs, informatiu d'aquesta exposició, hi ha que el proper treball que està preparant, que és Diàlegs de Museu.
Diàlegs de Museu, sí. Bé, és un treball que els fotògrafs sempre anem amb la càmera preparada per fer fotografia, com és lògic. Si vas a un museu, jo m'hi he trobat que hem anat, pues, a visitar museus, i depèn de la manera que estan posades les imatges, els quadres, les escultures, segons com tu miris, dona la impressió de que estan en contacte, com si tinguessin una relació entre elles, no? Llavors, partint d'aquesta base, em vaig dedicar a buscar aquests enquadraments que no estan preparats, vull dir que només és moure-te tres passes cap aquí o tres passes cap allà, i buscar com si estiguessin fent un diàleg, uh-huh. Dues o més escultures i pintures. I em va semblar que a dintre, doncs, de la intimitat dels museus també hi pot haver-hi, doncs, aquesta relació, que quan no hi ha ningú, pues, aquestes figures també tinguin uns diàlegs entre uh-huh. elles.
De fet, és molt interessant estar en un museu quan està la porta tancada. Hi ha moltes vibracions, sí. moltes.
Hi ha moltes...
Em refereixo que quan no està obert al públic,
sí,
quan
sí,
tens
sí.
la sort de poder estar en un espai museístic sol, sí. No? Realment, sí, és molt interessant.
Hi ha moltes exposicions en museus que el que es fa és com si hi hagués un diàleg entre l'espectador i el que està mirant.
Uh-huh.
Jo això no ho he volgut fer, sinó ho he volgut fer entre les exposicions, el que hi ha exposat, la relació que poden tenir l'un amb l'altre, com si establissin un diàleg. Aviam, jo vaig disfrutar molt fent-ho, estic disfrutant molt ara muntant-ho, i espero que si mai es penja, pues, també els convidin, també disfrutaran.
I que vingués aquí a la ràdio a explicar-nos-ho,
sí,
ja quedem.
Això per descomptat.
Ja ho agendem. Molt bé, doncs demà s'inaugura aquesta exposició que es diu Persones, a l'espai de la biblioteca. La podreu visitar fins al dia 18 de gener, i la inauguració demà a la una del migdia.
Molt bé.
Que vagi vagi molt bé, Josep Maria, i aprofitem per desitjar-te bones festes. Una de les exposicions que es podrà visitar, doncs, aquests dies de Nadal aquí a la ciutat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa. Avui és divendres i, per tant, avui toca parlar de cinema, abans de la tertúlia, amb el Víctor Riera, que ens presenta pel·lícula de culte, d'aquelles que a vegades dura 3 hores, però que és molt interessant, i després les estrenes al cap de setmana. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Everybody makes a dream this time of year. From now on it's gonna be good for you, all your friends and family. Gather round in peace and harmony. It's a time to remember your blessings. It's a time to remember your goals. All the people in your life, or old. And it could be the time of your life. Everything's gonna turn out alright. It'll be okay in every way, making it better.
La música i la veu de la Carol King amb aquesta Nadala que parla del nou any. Per il·lustrar, doncs, el Víctor Riera. Hola, Víctor.
Hola, Sònia.
Vols música de Carol King o vols la teva sintonia?
Home, que la cançó m'ha agradat moltíssim, però queda més solemne, no?, si posem...
Tu ets més de sintonia de
cinema. No, escolta, que és maquíssima la cançó.
Home, és que Carol King no fa res que no sigui maquíssim.
Però si és més com més... Bueno, no ho sé.
Clar. Bueno, és divendres i toca parlar de cinema, com cada setmana.
Exacte.
Ja sabeu que primer tenim una recomanació de pel·lícules que a vegades duren 3 hores.
El que passa que t'haig de fer una confessió, digue'm. Sònia. Tampoc no gaire... No ho sabia ningú, això. Però jo t'haig de dir que...
Què?
Que quan vam començar la secció... Que vulguis o no, que és que si ja estem a la tercera temporada i vam pensar que això duraria 4 dies... Llavors jo me vaig proposar, sense dir-li ningú... Jo ara sí. Te faig aquesta confessió pública...
Què?
Que me vaig proposar que jo no volia repetir cap director, que volia fer sempre un director nou. Però aquest cop... Ja he vist que havíem parlat, com que les vaig numerant, ja portem 80 pel·lícules, vull dir que vulguis o no, i ja, jo tinc, per mi és molt important parlar de pel·lícules que m'agradin molt, tinc els meus directors preferits, llavors passarà aquesta temporada que repetiré director, Sònia, t'havia de fer aquesta confessió.
No passa res.
I més en aquest cas que tapar una pel·lícula d'en David Lynch.
Ah, no.
D'en David Lynch, no, és en David Lynch. Però és una pel·lícula que, si algú no l'ha vist, que pagui la ràdio ara mateix, que se'n vagi...
No.
Sí, Sònia, que se'n vagi al videoclub de la cantonada...
No hi ha videoclub,
i llogui El hombre elefante. Jo no sóc un elefant... Jo no sóc un animal, sóc una persona. És molt impactant aquest moment de la pel·lícula, Sònia. És una pel·lícula...
És un clàssic.
És un clàssic. Jo crec que molta gent ja l'ha vist. Ah. Però és una pel·lícula... Si algú no l'ha vist, sobretot és això que dic, que corri ara mateix al videoclub a llogar-la.
No, ara no.
Ara no. Però,
quan acabi l'info, si de cas.
A mi en David Lynch...
Partir de quarts de dues.
Exacte, bueno, que s'espera una mica, doncs no passa res. Però que a mi en David Lynch m'agrada, perquè és molt estrany, és una mica raro, però en canvi en aquesta pel·lícula no, és una pel·lícula molt, molt, diguem-ne, anava a dir convencional, en el sentit que és una pel·lícula amb una estructura normal, no té cap cosa... Té algunes pinzellades en David Lynch, però molt... Que, o sigui, que la pot veure tothom.
Sí.
La pot veure tothom.
Sí,
sí. Si algú no la coneix, és una pel·lícula de l'any 80, però és una pel·lícula ambientada a finals del segle XIX a Londres, i és d'aquestes pel·lícules d'època, d'un cas real molt impactant, d'en John Merrick. Realment es veu que es deia Joseph Merrick, I és un cas verídic que va passar, que tenia una malaltia molt estranya, que he vist que es diu el síndrome de Proteus, és una malaltia estranyíssima, sí. D'allò que tenia la, bueno, la cara totalment deformada, sí, sí. Amb bultos, també la seva imatge, sí, no? Com molt impactant, com molt impactant. Sí, sí. Que tenia un braç també, bueno, més gran de lo normal. Llavors, què passa? Que el tenien amb una paradeta d'aquestes de, com de frics, d'allò... com amb la mujer barbuda, amb sí. El... Bueno, sí, així sí, com sí, una espècie d'espectacle. Sí.
Allò I que un... els portaven al cine, a, en el circ, a vegades,
allò,
eh?
Allò, sí, com si fos un
els exhibien,
els exhibien, ara ho has dit, ara ho has dit. I llavors què passa? Que un doctor que el veu, que és que, diguem-ne, que es preocupa una mica d'ell, diu, primer vol investigar a veure què hi ha darrere d'aquella persona, no? És l'Anthony Hopkins, l'actor, vull dir, i ho fa molt bé en aquesta pel·lícula, sí. I, diguem-ne, convenç el senyor de la parada perquè se'l deixi importar, se l'emporta a l'hospital i comença estudiant-lo, però aquest procés que ell viu com a metge s'acaba transformant en una amistat, no? I comença, perquè se'n dona compte que es pensava que tenia problemes mentals o així, i se'n dona compte que no només és una persona intel·ligent, sinó que és molt intel·ligent i molt sensible. I diguem-ne que... Bueno, ja saps que no vull fer molts spoilers, però bueno, que passen moltes coses, però que és la típica pel·lícula que té molt de contingut, que s'ha de recomanar. És una pel·lícula que s'ha de veure.
Escolta'm, saps que Iker Jiménez ho va portar a Cuarto Milenio?
Què dius? Doncs, sí. Mira, doncs mira, si algú va veure Cuarto Milenio i no va veure la pel·lícula, sobretot que no sí. Se la perdi. Sobretot sí. Que no se la... És que és un... No, sí, sí, és que és un cas...
Mira, mira.
Ahí está el Yeti, ahí está Nosferatu, mira, ahí está el Mothman. Son los entrañables, entre comillas, amigos, que nos han seguido prácticamente durante 10 años.
Exacte, doncs si algú vol recuperar aquest document...
Pues mira, pot fer la
doble sessió. Iker Jiménez el va portar a Cuarto Milenio.
Sí. Pot fer la doble sessió després sí, sí. De la pel·lícula veure el capítol aquest. Però bueno, és això que dic, és una pel·lícula que pot veure tothom, la més la banda sonora, i ja ho
hem sentit,
és superinspirada, la banda sonora és maquíssima, i bueno, jo crec que va molt bé, més en la societat que tenim ara, que tot va tan ràpid, que tot és molt... no ho sé, que ens costa, no?, a vegades, com arribar a dins de les persones, no? I aquesta pel·lícula precisament parla d'això, de trencar... No sé, jo crec que s'hauria de... A les escoles s'hauria de projectar...
Sí, sí.
Poder es fa, eh?
Sí, sí.
Poder, en veritat...
I mira, et vaig dir una cosa. Aquest cap de setmana, que és el cap de setmana de la Marató, i això
és no veritat, deixa de ser això, una malaltia minoritària... Sí, sí, és veritat. Doncs mira, sí,
doncs
sí.
Mira,
ha quedat molt ben lligat.
Molt bé.
Doncs és veritat, sí, sí, doncs és veritat. Doncs encara més rodó per no deixar perdre l'oportunitat de veure-la.
Totalment, totalment.
Llavors, a veure si la gent s'anima. A veure molt si bé. La gent s'anima. A veure l'Hombre Elefante d'en David Lynch.
Doncs vinga, proposta...
Jo crec que imprescindible, eh?
Imprescindible Sònia? Per veure pel·lis, i ara anem a les
anem
estrenes
cinema,
de cada
no
setmana.
Gaire, a mi no m'han engrescat gaire no? Aquesta setmana,
bueno,
però...
Home, n'hi ha una que la gent s'espera,
ah, sí?
No? La primera?
Bueno, no ho sé, jo el que he destacat com a la més crispatera és la pel·lícula Jumanji Siguiente Nivel.
Exacte.
¿Dónde está la selva? Todo esto es nuevo. No nos han dicho que tengamos que hacer algo nuevo.
Algo ha salido mal.
¡Ya voy!
¿Abuelo Eddie?
Buenos días.
¿Habéis estado con Spencer?
Eso es. Ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él.
Home, hi ha molta gent que ha vist les pel·lis de Jumanji,
jo t'haig de confessar que jo... No, aquesta és la segona part. Jo la primera... Jo vaig veure la dels anys 90 amb en Robin Williams, que era una pel·lícula bastant simpàtica. Quan van fer aquest reboot, no sé si fa un parell d'anys, jo t'haig de confessar que no vaig veure l'anterior. Aquesta és la continuació, però té pinta que la pots veure perfectament si no has vist l'altra. En aquest cas van substituir el joc aquell de taula per un joc d'ordinador, que són uns personatges que entren a dins de l'ordinador. És el mateix director, són els mateixos actors, en Dwayne Johnson, en Jack Black... Llavors, si a algú més li va agradar la primera, llavors, indiscutiblement, aquesta també li agradarà perquè és més del mateix. En aquest cas, aquella pel·lícula passava tota la jungla i aquesta també es trobaran en situacions més extremes en el desert i a les muntanyes nevades, però bé, una mica més del mateix. Aquesta gent que entra dins del videojoc com uns altres personatges i aquestes familiars que diem que tothom... per passar l'estona, no?
Sí, sí, sí. Per anar a veure en família.
Per anar a veure en família. Tenim una altra també d'aquestes... Que avui la nostra companya, la Naomi, ens ha recordat que era divendres 13,
sí.
Doncs avui pot ser un bon dia per anar a veure Navidad Sangrienta.
Elena aún no ha vuelto a casa. Si yo desaparezco, más os vale soltar a los sabuesos hasta encontrarme.
Anoche estuvo en la fraternidad.
causando problemas, ¿eh, Ray?
Però és de por.
És d'aquestes típiques, els slashers, aquests típics, és que van morint un adolescent darrere un altre. Ja, més o menys, ja, anava a dir, totes són iguals, a veure. Jo ja saps que tampoc soc molt fan, sí. Però són unes amigues universitàries que passa l'època ara de Nadal i que en aquestes festes, mica en mica, no sé què passa, que això que dic, que van un misteriós encaputxat fa que apareguin diferents circumstàncies i que, misteriosament, cada vegada faltin menys noies i llavors sembla que se'ls han carregat. És la típica pel·lícula d'aquestes així...
Però va morint gent, no?
Va morint un darrere l'altre, una darrere l'altra. I...
Carai, tu.
Bueno, tenim altres pel·lícules, que no són tan així. Mm. Tenim cinema d'aquesta francès, que sempre n'hi ha a la cartellera. Una comèdia dramàtica que es diu Les bones intenciones. No sé si estarà molt bé, però bueno, que la gent ho sàpiga que hi és. I una pel·lícula bastant curiosa que es diu Pròxima.
5, 4, 3, 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
És una pel·lícula amb anglès i francès. De fet, s'entenia bastant bé ara, més al principi. Sentíem una conta enrere perquè, de fet, és una pel·lícula que parla de l'espai, però no... Diguem-ne, és una pel·lícula que combina drama social i... Perquè t'explico la història. La protagonista és la Eva Green i també surt en Matt Dillon, són els protagonistes. Ella és una astronauta francesa que és una de les escollides, la única dona escollida per participar en una missió de l'Agència Espacial Europea que farà que estigui un any a l'espai. Però què passa? A part de que és el que veiem a la pel·lícula, els preparatius, els típics preparatius per la missió, allò que veiem com s'entrenen per anar a l'espai i tot, clar, ella es troba de que viu sola amb una filla de 7 anys. Yeah. Llavors, clar, que ella pateix perquè, clar, haurà d'estar un any fora i haurà de deixar la filla aquí, a la Terra. Llavors, diguem-ne que és com aquesta part de drama humà de la mare amb la seva filla, amb aquests preparatius de cada marxar a l'espai. Llavors, és una barreja que es veu bastant curiosa i a mi em pica bastant la curiositat. Eh? Poder ser a mi la que em crida més l'atenció del cap de setmana.
Està bé, està bé. Pròxima.
Pròxima. I ja acabo parlant, simplement dient que hi ha... 3 o 4 documentals aquesta setmana. Hi ha un d'en Bruce Springsteen que es diu Western Stars, que es veu bastant interessant. Sí. I un que a mi sempre m'agrada, aquestes coses de la pintura, un presentat per en Jeremy Irons que es diu Pintores y Reyes del Prado.
Resulta impresionante recorrer estas salas.
L'he portat en castellà, però aquí perd molt. Anava a portar la veu d'en Jeremy Irons, de veritat que guanyava molt, però bueno, perquè així s'entén una mica. I ara es veu que celebrem el 200 aniversari del Museu del Prado i llavors és una excusa doncs, per presentar aquest documental on veiem diferents històries dels quadres que hi ha allà, de les sales, i es veu bastant recomanable el documental.
Molt bé, doncs vinga, Pintores y Reyes del Prado.
I ja està. Ja tenim algunes altres, em sembla, però jo penso que aquestes són les més destacades.
Molt bé, Víctor. Tens planillo? Doncs... cap de setmana o què? Bueno, avui a la nit sí que tens planillo,
Sí, sí, tinc coses
aquest cap de setmana. La ràdio.
És veritat, és veritat. Tinc bastantes coses. Aquest cap de setmana està bastant planet,
Molt bé. Doncs bon cap de setmana, Víctor.
Igualment, Sònia.
La setmana que ve l'últim espai de cinema...
A veure si podem fer sorteig. A veure, hem de parlar amb la gent de Filmin, a veure si podem sortejar.
Perquè la setmana que ve farem programa en directe des de l'Espai Mercat.
Ah, sí? Val, molt bé.
Que serà l'últim programa abans d'una petita parada per les festes de Nadal.
Ah, mira, molt bé. Segur que parlarem d'alguna pel·lícula de Nadal.
Molt bé, Víctor, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, adéu.
Para conmemorar su bicentenario. Doncs amb l'Espai de Cinema ens quedem a 2 minuts i mig per arribar a les 11.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Avui ja sé què he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No faré.
La felicitat m'espera.
Jo hi re.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem. Yeah.
Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere,
no faré.
La felicitat m'espera, no penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Som-hi, doncs, temps de tertúlia a la ciutat. Avui amb la Montserrat Casaus. Què tal, Montserrat? Molt bon dia.
Hola, què tal, com estàs?
Benvinguda amb el Xavier Arnijas. Ben trobat, Xavier. No et sento. Per què no et sento?
No ho sé.
Ara sí, ara, et sento.
Bon dia.
Ara ja t'he trobat. El Xavier Gaset. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Tenim el Lluís Barri.
Molt bon dia.
I ara entra també a la taula de tertulians el Joan Torrent. Bon dia, Jaume. Ai, Jaume. Joan. Bon dia.
Bon dia.
Ara. Molt bé. Escolteu-me, déu-n'hi-do quina setmana portem. Hi ha molts temes que si us sembla, podem debatre. Però abans, la setmana passada, el Xavier Gaset volia fer un speech sobre el tema mediambiental i ens van quedar, 30 segons al final i dic, avui que comenci en Gaset.
Moltes gràcies. No, jo volia, arran del tema de que ara tothom en parla i la cimera sobre el canvi climàtic i tal, jo volia recordar els conceptes de sostenibilitat, que és un concepte que ja fa molts anys que hi és, que tots els polítics de tots colors s'han omplert la boca i que en el fons no han fet res. I jo volia només puntualitzar. La sostenibilitat té tres potes. Una que és la mediambiental, una altra que és la social i l'altra que és l'econòmica. I en definitiva ve a dir que no es pot explotar els recursos més enllà del que som capaços de renovar-los, no? Mm. En el cas del medi ambient, doncs està clar, no? No es pot malmetre la terra i els recursos primers de materials, etc., de metalls, etc., més enllà del que la pròpia terra et pot tornar a regenerar. Mm-hmm. I això, com que fa molts anys que és al revés, que es contamina més enllà del que la terra pot recuperar, doncs, clar, això es va fent un globo. Però el tema de la sostenibilitat no només és mediambiental, que és gravíssim el que està passant, perquè que una noia que es diu Greta, que ens tingui que donar lliçons a tots, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el fracàs per molta gent que no han estat a l'alçada. Però també hi ha la part econòmica. Aviam, la sostenibilitat vol dir que l'economia ha d'estar en funció de les necessitats de la gent. I en aquests moments veiem com hi ha una minoria de gent que s'enriqueix a base d'explotar d'una manera excessiva, per dir-ho suau, tant a les persones com a les riqueses naturals, i s'estan enriquint d'una manera brutal, i cada dia la gent pobra, cada dia és més pobra i cada dia n'hi ha més. I finalment, la sostenibilitat econòmica. La sostenibilitat econòmica és mantenir una societat i uns nivells de funcionament de l'economia perquè hi hagi un equilibri i totes les persones puguin d'alguna manera arribar a un mínim que no estiguin, no hagin d'estar per sota del llindar de la pobresa, cosa que ja està passant a casa nostra, i imagineu-vos al món la quantitat de milions de persones que pràcticament no tenen res. I això ha agreujat amb la crisi mediambiental. L'escassetat de l'aigua segons quins puestos. La gent s'està morint perquè no s'han fet bé les coses. I jo volia fer aquesta crida i no sé, i sobretot el tema de que una nena de 16 anys, em sembla, se converteix amb la banderada de tot això, de veritat, és un fracàs per la política i un fracàs per les generacions que hem tingut la responsabilitat de fer-ho d'una manera i s'ha fet d'una altra.
El problema és que potser ja no hi som a temps, de revertir tot això, no? Montse.
Vale, que estic molt d'acord amb tot el que diu en Xavier, no? Però, a veure, voldria fer un... Crec que tot això, la solució serà poc a poc i buscant energies alternatives, no? Perquè ens estem carregant el planeta. I això suposo que el que s'ha involucrat aquesta nena i la gent l'ha seguit és perquè aquesta consciència existeix a la societat, perquè si no, no l'haguessin seguit, potser l'haguessin cregut que era, no sé, una
il·luminada.
Boca o il·luminada, el que sí. Li vulgueu dir, no? Per tant, que és bo que el jovent s'involucri, perquè és molt important, perquè són el futur, això i amb aquest tema i amb tots, però, clar, el tema de les energies alternatives, que suposo que és una cosa lenta, i jo penso, o crec, quin preu està disposada a pagar la societat que ha avançat durant, des que nosaltres érem petits, a la majoria d'aquesta taula, fins ara, amb una qualitat de vida impressionant, renunciar a moltes d'aquestes coses per evitar l'escalfament del planeta. Per exemple, viatgem molt, quasi frivolament. Ens dutxem cada dia, això vol dir tovalloles, rebentadores, secadores, és tot, cada cop que microones, vull dir, la nostra comoditat,
no, però això ja clar, no
té un preu.
Això no
es pot parar. Per això dic, quin preu estem disposats nosaltres a pagar?
Ja.
Clar, sí, que és l'altra... la balança, no? L'altra banda de la balança. Bueno, vosaltres a veure què opineu.
Molt bé, algú vol dir alguna cosa més o saltem? Sí. Digues,
Joan.
No,
veure...
Sí.
Joan.
Ah, no.
Sí, no, Joan. És més gran que jo.
Pam, digues, Joan.
Pim, pam.
Fasca. Doncs bé, jo estic d'acord amb tot el que ha dit el Xavier i volia fer èmfasi en el següent. Ara hi ha hagut la cimera aquesta del clima i sembla que els acords que s'ha arribat dins dels països de la Unió Europea són bastant positius per lluitar contra aquest desastre que està anunciat. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que hi ha una part del planeta que sí que és sensible i ha fet i està fent coses. Tot aquest jovent que s'ha quedat així sobtat, que segueix a la Greta Thunberg els divendres aquests pel planeta, etc. Per què l'han pogut seguir d'aquesta manera? Perquè hi havia una base. A Catalunya, i a Espanya, i a Europa, hi ha molts i molts anys de consciència ecològica que van començar a despertar-la els ecologistes, que en el seu dia tothom se'ls mirava una mica així, com en el seu dia també tothom es mirava una mica així els que es declaraven o ens declaraven feministes, si siguessin homes o dones. I ara no, ara el feminisme és un valor que tothom vol no ser masclista, o tothom, o molta gent, etc. Jo aquí vull donar una nota d'optimisme, de dir, el planeta està en perill, cert. La cosa s'hagués pogut fer molt més bé si des de l'origen s'hagués fet cas als ecologistes que ja clamaven contra tot això que passaria, cert. I que hi ha una part, que és Europa, que està disposada a fer els sacrificis que calguin, i hi ha una resta del món que no. Estats Units i Xina, per exemple, i la Índia, són països que en aquests moments no estan a l'alçada dels acords que s'han pres de la reducció de les emissions, que el 2050 siguin zero i d'aquí no sé quants anys siguin molt menys. I això ens obliga a moltes coses. Per exemple, a les fàbriques, a procurar que tots els seus processos productius no contaminin. Els particulars com nosaltres, doncs, pensar que ens hem de canviar el cotxe per un que no contamini tant o per un que no contamini gens, que és l'elèctric, etc, etc. Jo vull dir, tot això és cert, és una situació crítica i tots hem de fer alguna cosa. I estem en una zona geogràfica que per mi s'estan fent coses i n'hi ha d'altres que no.
Sí, però ja deixa'm apuntar-te una cosa només. Has posat d'exemple a Espanya, que s'estan fent bé les coses, i quan dic Espanya vull dir Espanya, Catalunya i totes les regions, però recorda que som el quart país de la Unió Europea que més contamina, eh? Vull dir que molt bé les coses no s'estan fent, eh? En quant a emissions de CO2 en aquest cas,
Sí, sí.
És el quart país de la Unió Europea, eh?
D'acord. És a dir, si la Unió Europea contamina menys que Àsia o que Amèrica, doncs nosaltres estem a la cua. Bé,
Malta, Estònia, Bulgària i Espanya són els països que més van augmentar les seves emissions.
Sí, sí.
Vull dir que hi ha molta feina per fer.
Molt.
Arniges. Sí,
sí. No, jo distingiria diverses coses, eh? Per exemple, el fenomen mediàtic d'aquesta noia. Avui en dia amplificat per les xarxes socials, pels mitjans de comunicació, que també doncs queda bé treure un activista. Quan jo era més jove hi havia el Greenpeace, que estava molt de moda i molts ens en van fer socis. Fa dècades, per no parlar de centenars d'anys, que estem contaminant d'una manera excessiva. Hi ha dècades i centenars d'anys que hi ha gent activista, ecologista, que ho està dient, que ho està manifestant, i no es fa cas. No es fa cas per què? Perquè cada vegada que ha sortit algun partit polític amb preeminent en els seus programes electorals mesures ecològiques, no guanyen. Als Estats Units, per què guanya en Trump? Precisament pel contrari. Anem a fabricar més, anem a produir més, anem a contaminar. Si els altres no ho fan, nosaltres tampoc. Fins que no aparegui la necessitat real de fer canvis, que per desgràcia encara no hi és, malgrat que tots ens estirem els cabells i hauríem de continuar-ho fent, per tant, sóc positiu i vull, com deies, no?, vull donar aquest toc d'esperança de que molta gent cada vegada n'és més conscient. Encara no hem trobat la manera d'articular els canvis reals en partits polítics o en associacions socials reals i que tinguin aquest efecte en el canvi per revertir-ho. Encara no.
Lluís.
Bueno, no, jo només volia matisar una cosa, i és que en principi tots aquests canvis ens han d'afectar a nivell individual, però no hem de tenir por, és a dir, no hem de baixar el nivell de viure bé, és a dir, no haurem d'acabar rentant el safareig, ni haurem de tirar enrere. El que passa que, per exemple, s'han de buscar les maneres de buscar energies més renovables, és a dir, anar abandonant el tema petroli i anar buscant més coses tipus, no sé, aerogeneradors...
Mentre sigui rentable per les grans empreses, l'altre no es treballarà
molt. No, exacte, però jo volia dir que no hem de patir perquè nosaltres, a partir d'una certa època, haguem de deixar de fer una sèrie de coses. En principi, no. Hem d'adaptar-ho una mica. I després, pel que fa a la nena aquesta, la Greta, jo crec que està molt bé que hi hagi algú. El que passa que, a veure, els medis de comunicació necessiten o busquen sempre un nom, i en aquests moments van trobar aquesta, que està molt bé que hagi fet i que la gent de la seva edat s'hi emmirallin i tal, però em refereixo que bé que no necessàriament aquesta nena és el futur de l'ecologia. A veure, el futur de l'ecologia és allò, som tots i anem buscant i anem tirant endavant i ens anem autoconscienciant, però bueno, el fet de que hi hagin persones característiques, doncs també està bé per segons quin tipus de...
Mira, jo faig una proposta, i segur que ja s'ha dit mil vegades, quan els estats no depenguin d'una manera tan important pels impostos en el petroli, o en la benzina, o en els gasoils, llavors començarem a anar bé. Però mentre sigui necessari, com més consumeixi la gent, millor, perquè si no els números no quadren. El dia que sigui zero el pressupost d'aquesta partida, ja veureu com hi haurà energies alternatives, perquè es treballaran. Està claríssim.
Parlant d'impostos, voldria recordar-vos a tots que Espanya va ser un país que va posar un impost al sol, que té delita, eh? A més, és un país que podria tenir una energia renovable amb el sol, suposo que estupenda, perquè
sí,
són dels països
sol,
que té més hores de sol,
sí.
I moltes zones de vent, vull dir que potser és dels països que podria sortir-se millor, i en canvi, fatal, i a més han fet la cimera aquí, que ja és de Rishon. I a part de tot això, volia dir que probablement el tema aquest de les emissions de CO2 quedaria molt mitigades per si no s'atalessin els arbres que ara està passant la deforestació aquesta de la selva a Brasiles, no? Sí, això està encarregant.
La selva amazònica.
Clar, sembla ser que la fotosíntesis que fan els arbres per reproduir-se, per fer les fulles, tot, ells serien capaços de mitigar molt aquest efecte invernadero que tenim en aquests moments aquí. Vull dir, va, tot això.
Però a part, a part del CO2 i de l'escalfament global, hi ha moltíssima més residus que s'estan generant des de fa... Sí. Per exemple, tots els residus de les centrals nuclears, sabeu on van a parar la majoria, no?
Mira el que ha passat ara. Mira, aquesta setmana a Montornès del Vallès, tot el que ha passat, aquest incendi, aquesta fuita, aquest vessament al riu, no?
I el dels materials obsolets, tipus ordenadors, i tot això és horrorós. O sigui, jo he posat el focus sobre els polítics, no sobre la gent, perquè la gent, en definitiva...
Hi ha molta gent que ho fa molt bé,
Sí, sí,
sí.
I...
Fem el que podem. Sí. Fem el que podem.
No, i jo penso que el que deia la Montse de rebaixar les expectatives, jo crec que estaria bé que entre tots ens conscienciem de que les expectatives les haurem de baixar o ens les baixaran. Per tant... val més fer un plantejament. Hi ha uns teòrics de la decreixement, i el decreixement no vol dir empobriment, sinó vol dir viure d'una altra manera, no? Vol dir, pues això, que no tothom pot agafar 6 avions per anar a Austràlia cada any, perquè això és un no se sosté per enlloc. I hi ha determinades coses que potser no es podran fer, però se'n podran fer unes altres, i això és un tema d'educació. La vida la pots passar de moltes maneres, no? I jo penso que per aquesta via de que entre tots pensem, i sobretot des de la gent que ens governa, pensem en que d'alguna manera haurem de rebaixar tots plegats, tots, no solament els pobres, perquè això els pobres ja ho estan fent, perquè, mira, no tenen més remei, però tots plegats que baixem una mica o canviem una mica la nostra manera d'enfocar la vida, doncs això jo penso que és molt important, també.
Mira, has tocat un tema molt important, que és el consum amb energia que genera amb barcos de gran tonatge o amb avions. És una bestiesa. Si miréssim les xifres, ens escandalitzaríem de lo que consumeixen. Com pot ser que surti més barat portar plàtanos o taronges d'Estats Units o de Sud-amèrica que comprar-los aquí?
Perquè no paguen el que és la contaminació. Allò de qui contamina paga, doncs no és veritat, perquè és impossible que agafis un vol i amb 30 euros et portin a Berlín i et tornin. O sigui, no, és que és impossible.
Sí. Un altre perill a afegir a tot el que estem dient és que s'estan desfent les glaceres. Les glaceres en aquests moments estan reculant, però sembla ser que dintre les glaceres hi ha un gas atrapat que es diu metano, crec, que aquest, si s'allibera, llavors el problema, i s'ha demostrat, no? que quan es fa la glacera posen foc i fa... O sigui que el gas està allà, està a sota, està a punt d'evadir-se. Això és negatiu. Ara, positiu, referent al tema que esteu dient dels avions, ara ja també, això és positiu, que estan provant motors elèctrics i han fet diverses proves per evitar el consum com d'ara, no, que devia ser de petroli, no, suposo.
De querosè.
De querosè. Vale, ja fan proves amb elèctrica. Ja han volat un tripulant amb un motor elèctric, un de sí i un de no.
Bueno, a veure què és el primer que puja a l'avió.
Jo, una anècdota que em va cridar molt l'atenció, i és que fa uns 10 anys o més, un viatge que per Alemanya, en un lloc veig una hèlice d'aquestes de generador d'eòlic,
sí,
no?
I
hi havia dos grups de cases, com un poblet i unes explotacions agrícoles. Doncs resulta que allò era per abastir tota aquella comunitat.
I amb allò en teníem prou, no?
I amb allò en teníem prou,
Sí.
Clar, que també s'ha de ser una miqueta...
I un matís també, que ara acaba de treure molt important. No tota l'energia elèctrica és sostenible. Molta energia elèctrica genera en derivats del petroli, també, com carbó, etc. I Espanya encara n'és un dels importants consumidors.
I la roba també, derivats del petroli.
Que hauria de ser elèctrica d'energies renovables, que això... s'està treballant poc amb determinats
països. Bueno, senyors, jo voldria parlar dels pressupostos, que la setmana que ve tenim... No, és molt interessant el tema.
Ja tenim tela, en aquest tema.
Abans de parlar dels pressupostos, com que tots hem de rebaixar la petjada de carboni, és a dir, el que usem, doncs plantes. Hem de posar plantes a casa. Cadascú en el balconet ha de tenir 3 o 4 o mitja dotzena. Només això.
Sí.
Jo no tinc moltes, però sempre m'ha estranyat molt, i és una... que a l'Ella hi ha molt poques plantes als balcons.
Tens
i la gent
la
se queixa.
Sí.
Si jo els regues una mica i esquitxes una mica, ja tens problemes. Vull dir, clar...
No,
tot el que vulguis, però m'he donat una gota pot caure. Vull dir, jo ja faig el que he de fer i passo, però jo tinc el balcó a tope. Però és que mires i fa pena. I tu vas per Europa, en països que fa un fred... que t'amores i tots els senen atiborrades de plantes.
Mira, jo crec que estaria bé...
És la seva gràcia, és una preciositat.
Jo penso que estaria bé des de l'Ajuntament impulsar una campanya perquè la gent posés plantes i flors en els seus balcons.
Que va, si la gent que si regues, que si no sé què, és un drama.
No. Jo crec que estaria molt bé, primera, per el tema mediambiental i després perquè envelleix molt els carrers, no?
És preciós.
Bueno, un altre tema important que acaba de treure i tots els camps que estan abandonats que molta gent els podria fer servir, sembrant o plantant coses.
També.
Estan tots abandonats, amb riscos d'incendis...
Bueno, anem a parlar de pressupostos. Ahir va venir el Carles Ferrer aquí a la ciutat, que és el nou president d'Esquerra. Li vam preguntar com estava el tema. Aquests dies ja sabeu que doncs, es negocia el tema del pressupost. I ens va dir això.
Assumint primer de tot que no són els nostres pressupostos, per començar, els nostres pressupostos crec que serien molt diferents, no? Si no hi hagués el tema dels càrrecs de confiança, jo crec que estaríem per facilitar els pressupostos del 2020. Jo crec que l'esforç que ha fet negociador l'equip de govern és important, però hi ha coses, és a dir, no ho sé, és a dir, és una valoració gran que s'ha de fer amb tothom que està a prop del partit. A dia d'avui jo no sóc capaç de dir quin posicionament acabarem fent.
Vaja, que va venir a dir que el principal escull que tenen és el tema aquest dels càrrecs de confiança. Hola.
Hola. Molt bé, no?
Exacte. Ha passat un àngel. Però, tot i això, el Carles Ferrer va dir que les relacions amb el govern, que històricament les relacions d'Esquerra, doncs, amb l'antiga Convergència, PDeCAT, amb Junts, no havien estat massa bones, diu que han millorat, va dir això.
Que la senyora alcaldessa Montserrat Candini optés en el seu moment per fer un govern en minoria amb el Partit Socialista, a mi ho reconec obertament, és una cosa que, ostres, em decepciona molt. I malgrat tot jo no perdo l'esperança que això ho puguem revertir, és a dir, la mà estesa que nosaltres oferim contínuament a cada ple va en aquest sentit, de dir, jo penso que en els darrers mesos hem fet avenços, de dir, s'han trencat certes reticències històriques, jo crec, i personals.
Bueno, celebrem que les relacions hagin millorat, però amb el tema dels càrrecs de confiança, això per ells és un hàndicap. Què en penseu vosaltres? Hola?
Home,
s'heu quedat molts.
No, és que és un tema que sempre ha creat reticències per part de tothom, nosaltres en vam tenir en el quan i altres van tenir amb nosaltres, vull dir que, aviam, ara bé, jo, si un càrrec de confiança està molt ben explicat, és a dir, el per què, perquè hi ha un dèficit, perquè hi ha unes necessitats que s'han de cobrir, jo no hi estic en contra. Ara, s'ha d'explicar molt bé i s'ha de justificar molt bé. Posar càrrecs de confiança perquè estàs en minoria i només són 8, no? Clar, són 8 regidors, doncs tampoc és molt... No és suficient per mi. Ara, si tu justifiques, és que hem de fer una cosa no sé què. Nosaltres, quan vam estar al govern, vam tenir un càrrec de confiança perquè havíem de fer un pla de general i no hi havia personal i va ser acceptat, vull dir que, clar, s'ha de justificar bé. I des d'aquest... fins aquí jo no tinc cap altre problema.
Tu creus que s'ha d'explicar millor, no?
No, no, millor no ho sé, millor... jo no sé si ho han explicat suficient, no ho sé, no ho sé.
Quins càrrecs són i per quin motiu?
Sé que hi ha medi ambient, algun suport de medi ambient i algun tema de transparència.
Clar, hi ha dues opcions, quan amb la línia que explicava en Xavier. Quan tens més feina de la que pots abarcar o hi ha unes mancances o uns dèficits, els pots cobrir o contractant empreses, que és el que normalment es sol fer, o contractant persones que per la seva bala puguin fer aquella feina també. Jo estic d'acord amb el que es deia, no? Si es justifica i s'explica bé, i pues, bueno, jo em sembla que tothom ho podria entendre. Ara, a mi m'agrada recalcar que...
Perdona, digues. En àrees d'habitatge, disculpeu, i transparència, mèdiament.
Bueno, però això no és suficient, o sigui, perdona, vull dir, s'ha d'explicar bé. Amb àrees d'habitatge,
què faran?
Què farà? Quins objectius hi ha? Quines necessitats hi ha, no?
Suposo que entre ells ho deuen haver explicat.
Sí, suposo.
Vaja, no sé. Ara, jo el que volia recalcar és aquest tema relació Esquerra-Convergència, no? que és, hi diria, atàvic, ja és ancestral. I quan es nodreixen uns dels altres amb els seus vots, sempre és molt complicat. I el PSC aquí a Calella i a molts altres llocs sempre ha tingut mèrit, no? Perquè sempre ha manat quan ha sigut necessari. Quan l'any 99, per exemple, recordo que jo hi era, doncs Esquerra va poder sumar amb el PSC, doncs van sumar. Quan Convergència ha pogut sumar amb el PSC, doncs també ha sumat. Però Convergència i Esquerra junts, va haver-hi un exemple anys enrere que no va acabar de convèncer, sembla ser els d'Esquerra, perquè van entendre que els havia perjudicat, i des de llavors, que jo sàpiga, sempre hi ha hagut una relació, no mala relació, eh? Jo, a part de les rifirrafes que poden haver-hi personals, que això és normal a totes les famílies, és allò de dir, bueno, és que clar, són els vasos comunicants de vots, no? I això sempre és complex. Ara, si en un futur proper ha d'haver-hi bona entesa, doncs me n'alegraria personalment, esclar.
Joan, sí, sempre heu pogut manar,
sí,
d'una manera o d'una altra, no?
De fet, ho vam començar...
Governar, manar no gaire.
Exacte. Ho vam començar amb el Xavier, això.
Gasset no manava, no?
Home, tu manaves bastant,
Gasset.
Home,
tant que manava, perdona. El caràcter que
sí, que manaves.
Governava i manava.
S'està posant vermell el Xavier. Sí.
Aquest altre Xavier...
Home... Digues, Joan.
Doncs bé, sí, ha estat així. És a dir, el PSC, diguem-ne, en els seus orígens no va tenir una actitud pro-ciutat, pro-Calella, que era, anteposava a treballar per Calella la qüestió ideològica. Jo me'n recordo d'anteriors a nosaltres, doncs hi havia aquesta situació. Quan vaig entrar en el Partit dels Socialistes de Catalunya a Calella, la situació era aquesta. Inclús en la primera candidatura que jo vaig participar, en aquell cas anava el número 7 i em vam treure 4, amb en Manel Pujol, que semblava una mica més predisposat, no es va arribar a l'acord amb Convergència d'aquell moment.
Estaves tu, Montserrat, aquella època?
Sí.
Amb en Rei.
Sí.
No es va arribar perquè les condicions que va posar en Manel Pujol i que les van... Bueno, jo vaig ser dels que en aquell moment vaig estar en contra d'allò que es anava a fer, perquè era més una picabaralla de grups o d'idees, podríem dir... Jo diria que és més de persones que d'idees. Però bueno, les idees s'agafen per justificar les picabaralles que pot haver entre persones. I en Manel Pujol, en aquell moment, que era el nostre candidat, va posar unes condicions que no eren acceptables. I no les van acceptar, lògicament. I van fer el pacte amb el PP, que a més, nosaltres, per iniciativa o per el cap de llista, que era en Manel Pujol en aquell moment, ho van posar molt difícil, i els del PP ho van posar facilíssim, com nosaltres ho hem posat facilíssim en aquest mandat i l'anterior. Però diguem-ne que bé, en aquella època, a partir de que jo vaig entrar, després va entrar el Xavier i vam fer una candidatura en Xavier i jo, etcètera, etcètera, sempre hi ha hagut entesa, que va ser amb Esquerra Republicana per les circumstàncies, vull dir, estàvem més animats, aquí primava més una qüestió ideològica, no? De que en la gent de Convergència els vèiem molt de dretes, els que ens pensàvem que érem més d'esquerres. I...
Ara no penso. Ni jo els altres eren tan de dretes com et pensaves.
Mana?
Que ni els altres eren tan de dretes com
et pensaves. Evidentment, per això ara no tinc aquesta actitud, perquè els he conegut. No. Això, en el meu cas, era ignorància. Mm. És a dir, jo com a socialista fas una opció ideològica i us em poso aquí. Aleshores, tots els meus són fantàstics i tots els que no són els meus no ho són. I jo hi vaig caure també amb això. Jo em mirava a Convergència amb molta reticència, tot i que en el moment aquell d'en Manel Pujol jo vaig ser contrari a posar-ho tan difícil. I jo era partidari de suavitzar-ho per arribar a una entesa, ja que hagués estat, ens necessitaven, o a nosaltres o a una altra força, per fer govern amb tranquil·litat. I així va ser. Quan jo vaig entrar al govern, el mandat següent, vaig començar a canviar la meva apreciació i vaig veure que no era el que jo em pensava, i ara estic en aquesta actitud de positiva. És a dir, jo crec que la gent del PDeCAT ara, en fi, etcètera, etcètera, és gent que sempre ha treballat per Calella i no ha treballat per Calella hipotecats per un suposat domini econòmic d'una persona que ja no està aquí entre nosaltres, etc, etc. Hi havia molta llegenda contrària en una època, no? Que jo no sé si hi havia raons o no perquè això, aquesta llegenda es formés, però el cert és que es va formar. Jo en aquests moments em sento molt satisfet dels acords, i són acords per Calella, no són ideològics, encara que la candidatura de Montserrat Candini, tant en aquest mandat com en l'anterior, ella reivindica el caràcter socialdemòcrata de la seva candidatura. I això, evidentment, a nosaltres, que ens considerem socialdemòcrates, va molt bé. Clar. És a dir, que no hem tingut cap reticència. Uh-huh. I aleshores, doncs bé, ara no sé per què m'he enrotllat tant.
Perquè en tenies ganes.
Això probablement.
Només un apunt, Joan. La reticència del socialisme respecte a Convergència era amb els dos sentits.
Amb els dos sentits.
Sentits, perquè sí, sí. Convergència també tenia reticència amb nosaltres, per qüestions anteriors. Sí, sí, sí. Perquè després...
Per mandats anteriors.
Sí,
sí. Sí. Sí, sí.
Uh-huh. I bé, aquí sempre s'ha barrejat. Jo he vist que es barrejaven coses. Per exemple, quan jo em vaig venir a Calella i vaig doncs muntar un negociet...
D'on venies tu, Joan?
Jo de Barcelona. Jo he nascut a Girona, els meus pares van venir a viure a Calella, van tenir botigues de souvenirs, i jo vaig anar a estudiar a Barcelona i em vaig quedar a treballar a Barcelona. I en un moment donat, com aquell que diu, torno a Calella, i ja m'hi quedo a viure, etc, etc. I aleshores, doncs, ara m'he perdut, eh?
Sí. Escolta'm una cosa, Barri, ja tardes a fer-te regidor en algun moment, eh?
No, però sí que estic veient que en aquest cas, aquest tema pressupostos, si ho discutíssim aquí entre tots, de seguida estaria fet.
Sí, però dic una cosa, jo he tret el tema de pressupostos i no estem parlant de pressupostos.
Tens una còpia de pressupostos?
No, jo no.
Porta-la.
Pobre de mi, que ell tenia una còpia. Pobre de mi. Escolta'm una cosa, Ferrer també va parlar de la inversió anunciada... Digue'm, Montse.
Que no he dit res, eh?
Ai, digue'm, Montse, digues. No, perquè vull parlar de la muntanyeta.
Sí, Montse. No, només volia dir, referent a això que estaves dient, no?, de l'actitud d'Esquerra Republicana sobre aquests pressupostos. Jo crec que tots els regidors i grups municipals i tothom en general venim a treballar, a servir el poble. Som servidors públics. Per tant, que si és bo per Calella que hi hagin dos càrrecs de confiança, doncs s'han d'agafar els dos càrrecs de confiança. És que és molt simple. Vaig al meu... punt de veure. Després ell deia ara en Barri que si fóssim tots aquí els pressupostos es posaríem d'acord. No, perquè tu defensaries una regidoria, jo una altra, ell una altra, i tothom voldria diners per la nostra regidoria i ens mataríem. És així.
Però quan es negocien pressupostos, realment són dures les negociacions?
Molt.
Molt? Vosaltres que heu assistit a...
Per mi sí.
Jo he sentit moltes vegades, i ara la Montse ho acaba de recordar, que hi havia baralles entre els propis governs per primer presentar els pressupostos. Jo, a les èpoques que hi he estat, no he viscut així. Mm-hmm. Sempre he viscut una complicitat i un entendre les prioritats. Potser perquè s'ha format i s'ha generat aquest debat, eh? Potser antigament era més cadascú el reina de taifes.
Sí.
Parlo potser d'una altra cultura de fa dècades, no?, de fa més anys, en què tothom anava a defensar lo seu perquè havia de quedar ell bé davant dels seus ciutadans, no? Potser ara hi ha tinc la sensació, més una cultura de global, de treball amb equip, i que això es debat abans. Ara, quan això arriba als partits de l'oposició o als companys socis, en aquest cas de govern, i es discuteixen, sí que són dures, normalment. Mm. Però jo no hi he participat mai directament, però sé que, per exemple, en Xavier Pedemonte hi va treballar molt, en Jordi Sitjà també, i són reunions i treball, i tornar a refer pressupostos i traspassar-ho al govern, perquè tens voluntat de que, òbviament, tu recolzi i més grups millor, perquè vol dir que ets més plural, vol dir que treballes més per tothom, i intentes modificar-los, ajustar per aquí, ajustar per allà, i a vegades te trobes amb vots a favor, a vegades abstencions, a vegades en contra.
Bueno,
malgrat que hagis treballat molt, sí, potser sí, amb algun partit has treballat durant setmanes i al final tocaven tombant. Bueno, cadascú defensa el que creu.
Jo això de treballar, que deia la Montse, que és veritat, tots anem allà a treballar per Calella, però quan estàs negociant pressupostos, sobretot si tens el regidor responsabilitat, jo sempre he estat molt, molt en contra dels regnes de taifes. Perquè hem de ser capaços de renunciar a coses, encara que tu personalment et semblin molt importants. Però clar, tens un has de tenir una visió més general. I si tu veus una regidoria que hi ha un tema que s'ha de resoldre imperiosament perquè està per damunt de les teves necessitats, has de cedir. I això nosaltres, jo almenys, ho tinc molt clar, eh? Ho tinc bastant clar.
Sí, sí. De tota manera, això que ha dit
el Carles Ferrer.
El Carles Ferrer està molt bé. És a dir, diguem-ne que hi ha hagut converses que... bueno, estava satisfet a les manifestacions,
sí, sí, sí. Eren de satisfacció
d'haver-ho treballat, no? Sí, sí, això és important. De després treballat... si arribes a un acord o no, però almenys que no hi hagi aquella sensació de que t'oculten informació, o que no has pogut debatre, o que no has pogut treballar-ho.
Que el tema aquest dels càrrecs de confiança sigui un obstacle, ho entenc també, perquè és lògic, no estàs allà amb la responsabilitat del govern i et penses que no cal, o el que sigui, no ho sé.
Bueno, vull parlar de la muntanya, és que no em donarà temps, eh? Aquesta setmana tenim tantes coses. Va dir això sobre la reforma de la muntanyeta.
Aquesta sensació que tot es fa tapant forats, no? De dir, llavors és això, de dir, ara corre pressa, dona la sensació de tirar endavant el projecte de la muntanyeta, bàsicament perquè si ens quedem sense el camp de futbol de mar, ens quedem, és a dir, amb un camp únic de gespa, no podem tirar endavant.
Avui tenim l'exregidor d'Esports aquí, el Xavier Arnija. Suposo que això ho heu treballat bastant, el tema de la muntanyeta. Bueno, més que res perquè us quedeu sense el... Ens quedem, vaja, sense el camp de mar, no?
Bueno, es va elaborar un pla d'equipaments esportius que es va treballar des dels inicis amb tots els partits, després per qüestions, diria jo, de calendari o de propostes molt sortides per alguna entitat a última hora. No va haver-hi la suficient cintura per acabar recolzant tots aquell pla d'equipaments esportius, malgrat que es va aprovar. No va ser com jo personalment m'hagués agradat, però bé, perquè a l'ella ha quedat aquell pla, i van quedar un dibuix de com hauria de ser les inversions als futurs anys. Aquesta que s'està fent n'era una. Ja vam dir sempre que el dibuix seria el general i que en aquell moment el govern, els que estàvem en aquell moment teníem la responsabilitat de govern, no ens decantaríem cap a cap opció, sinó que la idea era fer un treball conjunt i deixar-lo sobre la taula. Ara el govern actual ha pres la decisió de començar per aquesta i no per una altra, doncs ja era la regla de joc, eren aquestes.
Ferrer deia que això és tapar forats, que s'hauria de pensar en la Calella del futur i fer una gran ciutat esportiva,
no? Jo li diria, mira't el pla d'equipaments esportius que vam treballar tots, i Esquerra Republicana va ser un dels que més hi va treballar, no vull parlar més bé d'uns d'altres, però és que arriba a participar molt activament i va fer propostes interessants i es van treballar i es van recollir des del primer dia i es va aprovar, jo diria que tàcitament per tots. Després, per qüestions tacticistes, en el ple doncs va haver-hi algun vot que no va acabar de ser el que hauria d'haver sigut, sota la meva opinió, però el treball es va fer i va ser durant molt de temps aquell treball, i hi ha un dibuix del que volíem tots plegats, amb l'opinió de totes les entitats de la ciutat, amb l'opinió d'experts, amb tècnics i amb les dades comparatives de tot Catalunya.
I aquest dibuix què era? Què dibuixava?
El pla d'equipaments esportius.
El pla d'equipaments esportius. Què en penseu vosaltres?
Jo... Torrent. Subscric al 100% les paraules del Xavier Nises.
Us sembla bé la remodelació aquesta de la muntanyeta? O és una solució d'urgència, com diu el Carles Ferrer, Gaset, Barri, Casaus?
Home, jo, segons diu el Xavier, jo no, el detall no el conec, però si és un tema que ve d'un pla d'equipaments esportius de la ciutat, no es pot parlar d'improvisació, no es pot parlar d'això.
A part que crec que és una cosa que tocava... No sé si hi ha la prioritat o ha passat això per davant d'algun altre tema, no ho desconec, però que tocava, sempre toca arreglar aquestes coses, eh? Vull dir que...
Home, més que res perquè, clar, ja sabeu que el Camp de Mar doncs està afectat per la llei de costes i, clar, tots aquests jugadors han de poder entrenar i fer els seus partits en algun altre lloc.
Jo és que no vull dir si em sembla bé o malament, perquè jo ho repeteixo i vull ser molt objectiu. Hi havia tota una sèrie de propostes a treballar en les properes dècades i aquesta n'era una. S'ha decidit prioritzar aquesta pel motiu que sigui, doncs...
En algun moment s'ha plantejat una ciutat esportiva, com deia Carles Ferrer?
Es va discutir, es va plantejar i es va desestimar.
I on te la projectàveu?
No es projectava,
on te s'havia pensat?
Es havia discutit de fer per aquí a la zona de la...
Capdamunt de la Riera.
Capdamunt de la Riera, però...
Però ja està afectat per l'ACA, no, també?
Hi havia unes inversions milionàries que no... Bueno, és que no era d'escala, era com demanar... És igual, anava a dir un disbarat, no? Qualsevol cosa era irrealitzable i són inversions que no es poden fer i que no es podrien fer, vaja. I a part que és que ja tens un teixit d'equipaments esportius i era deixar-ne unes a canvi de les altres era molt complexa, és que ja et dic, ni es va arribar a plantejar.
I Ferrer també va parlar d'aquella consulta ciutadana que volen impulsar des de la taula de confiança per al tema de l'Aldi, i va dir això.
Estem acabant d'aclarir quina és la millor manera. Hi ha una manera més institucional, que és a través dels partits polítics, i hi ha una altra manera, que és més consulta popular, que és a través de no... És a dir, d'individus...
Que ho impulsin alguns ciutadans. Sí.
Des de la part ciutadana s'impulsa recollida firmes, etcètera, etcètera. Uh-huh. Llavors s'està acabant de valorar quines són les opcions. Però repeteixo, és a dir, jo crec que amb l'Aldi ens hi juguem molt més que tenir un Aldi, independentment del que després implica un Aldi a nivell del centre comercial de Calella, que és a dir, és un altre tema.
Ens juguem molt més que tenir un Aldi.
Sí, què deia. Vol dir exactament?
Bueno, li hauríem de preguntar al Carles Ferrer això. Ell parlava de que és una llàstima que aquests terrenys que hi ha just allà no reservin doncs ben bé per l'hospital, no?
Això és impossible, perquè aquests terrenys pertanyen a uns senyors que tenen dret a la seva compensació econòmica, ja sabran la que fan, però en aquests moments, que jo sàpiga, allà es poden fer uns 40 habitatges, i punt, no hi ha res més, eh? I aquests senyors, si el de l'Aldi no surt, igual fan els 40 habitatges i s'ha acabat.
I la possibilitat de comprar el terreny?
Home, això no ho sé, vull dir, jo penso que clar, pagar un terreny urbà a preu d'edificable, això costa molts diners, eh?
Això crec que ho vau parlar en una tertúlia i algú va dir un preu, bueno, astronòmic,
no? Sí, hi havia
no?
El Francesc Membrives que va posar preu, no recordo el preu ara.
Una cosa astronòmica, que
impensable. De molts diners. Sí. No vull posar números ara perquè potser em posaria de peus a la galleda, però va parlar de molts diners.
El que deia el Xavier, quasi totes les parts de Calella... doncs són finques que poden ser edificables i això té un valor i no és... L'Ajuntament no pot comprar així com així un sol edificable.
Clar, perquè quan es faci la consulta es dirà que el terreny és privat, es dirà que el poden vendre a una altra persona, a qualsevol altra persona o entitat, tot això es dirà que clar...
Això se li hauria de preguntar a la taula de confiança. Clar. Home, se suposa que s'explicarà bé. Però la pregunta és també potser plantejar-nos si són els ciutadans els que haurien de triar si sí o si no, si es fa o no es fa.
És que és un tema que s'ha polititzat.
Els ciutadans no poden decidir sobre les lleis. En tot cas, els ciutadans han de plantejar en els seus partits polítics de confiança que es canvin coses per fer-les. Però ara, si tot el poble de Calella diu pues aquest privat no podrà fer el que vol. No pot ser això. Hi ha d'haver una garantia jurídica que és la de que el poble no pot canviar les lleis així com així, sinó a través dels mecanismes establerts per les pròpies lleis. Per tant, jo per mi és llançar una proposta que no té cap fonament i que veurem el recorregut que tindrà, però per mi és una cosa no és correcte plantejar això. Plantejar al poble de que ho pot canviar tot si tots volem canviar-ho. Així no. És a dir, si hi ha un moviment que realment vol aquest canvi, doncs que a través dels mecanismes adequats doncs es facin les coses perquè acabi sent d'aquesta manera.
És a dir, que no es
però la llibertat d'empresa no es pot anul·lar perquè el poble de Calella la vol anul·lar.
No es podria fer una consulta vinculant?
Jo crec que no.
Home, es podria fer si l'Ajuntament vol, sí. Però és que no. És el que estic, el diu el Joan, no té, no té molt de sentit. Perquè, a més, aviam, ja han passat el període d'al·legacions, no? Ja van fer al·legacions la gent. Per tant, tothom que ha volgut ha pogut fer al·legacions. Sí. Els comerciants, els partits, tothom ha fet al·legacions. Doncs, no, ja s'hauran valorat i ara... La comissió d'urbanisme no ha resolt, oi que no?
Això no ho sé.
No. Penso que no.
No ha resolt.
Que està doncs,
el tràmit nostre ja estava tot fet.
Pues jo penso que sí, que clar, que ara si urbanisme dona el vistiplau, escolta, aquí ja són... És un tema tancat, eh?
I quan estigui tancat, com diu el Xavier, per molt que el poble de Calella s'hi posi, doncs, això ha de ser així. No sé, com que amb aquest tema de decidir s'ha, per mi, frivolitzat amb excés, doncs, bueno, ara, que ho volen fer endavant i ja veurem. Els privats afectats es defensaran amb la llei, clar.
Però, si, escolta, si els privats, si els hi venen allà amb els diners que els solar, estaran encantats.
Sí,
m'entens? El Morterón, quanto vale? 30, no sé quant, el que sigui. Aquí tens els diners encantats de la vida. Però aviam qui els posa.
Perquè això està venut o no? Això? Està venut ja o no?
Hi ha un acord. Jo vaig llegir un acord entre l'Aldi i els
propietaris. Alguna quantitat entregada, suposo.
Suposo. I alguna clàusula de que si no es pot fer, doncs l'Aldi no queda penalitzat. I tot això...
Bueno, senyors, hem d'acabar. La setmana que ve l'última tertúlia abans de les festes de Nadal, que ja us avanço, la farem en directe des de l'Espai Mercat.
Ah, molt bé. Demà, o sigui, la setmana que ve?
La setmana que ve. Què us sembla?
Sí?
Molt bé. Compreu o no compreu?
Bueno,
i després teniu premi.
El dia d'ahir.
Quan acabem la tertúlia.
Molt bé.
Molt bé, Arniges, Casaus, Gazet, Barri i Torrent, gràcies.
Gràcies. Recordeu la marató.
Sí, home, i tant, tenim marató aquest cap de setmana.
Moltes coses
de la marató. I tant, gràcies.
I a participar, ja està.
Molt bé, gràcies.
Quin dia, això?
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Clavé 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado. Tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado. Hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Recte final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Doncs mira, pendents a aquesta hora de la crida a mobilitzar-se, que entre altres feia la CUP de Calella, davant la comissaria dels Mossos de Pineda de Mar, tot plegat al fil de la detenció d'un jove de Pineda de Mar, segons sembla, en relació amb les mobilitzacions del passat 13 de novembre a la població de Salt. Segons sembla, també s'estarien fent detencions avui a Arenys de Munt i a Caldes d'Estrac. Ara mateix, aproximadament una vintena de persones concentrades a les portes de la comissaria dels Mossos de Pineda de Mar, on sembla que estaria arrestat a aquest jove. De moment, és informació molt ambigua de la que disposem ara mateix, però sí que a través de les xarxes s'estan fent aquesta crida a la mobilització. Sembla que hi haurien també familiars d'aquest jove de Pineda de Mar a les portes, a l'espera, doncs, de en què, com es resol i com conclueix aquesta detenció, com dèiem, d'aquest jove de Pineda de Mar en el marc d'un operatiu de Mossos que també estaria, doncs, tenint impacte, també s'estaria desenvolupant altres poblacions aquí de la comarca com Arenys de Munt i Caldes d'Estrac. Pendents, com dèiem, a aquesta hora d'aquesta notícia, avui que a l'informatiu parlarem molt de mobilitat en un doble sentit. Avui teniu aquí el programa a la portaveu del govern del Consell Comarcal del Maresme, que ha vingut a donar-li la raó a la coordinadora Preservem del Maresme, que aquesta mateixa setmana posava una mica el crit al cel, deia que ja n'hi havia prou de les deficiències que arrossega el territori en termes de mobilitat, tant de transport per carretera com també de transport ferroviari. Apel·lava a la reacció dels polítics, de les formacions polítiques i també del tot el territori per exigir a la Generalitat i a l'Estat solucions a aquesta situació. La portaveu del govern, Carme Vinyals, que ha donat la raó i ha parlat que, de fet, el territori disposa d'un pla de mobilitat sostenible que abraça diversos aspectes, entre els quals la derivació de part del trànsit, del volum de trànsit que hi ha a la carretera cap a l'autopista del Maresme. Mm. Això passaria per l'alliberament dels peatges, sí, perquè aquesta C32 sigui una via gratuïta i que, de fet, això és el que... no sé si tothom espera, però això sí que és el que es recull en l'actual concessió, que acaba el 2021. Però la portaveu del govern no les té totes. Ha dit que hauran de lluitar quan s'hagi arribat aquesta data per aconseguir la gratuïtat de l'autopista C32. Ha apel·lat una mica a la fe.
Sí.
A la fe perquè, finalment, aquest territori, el Maresme, pugui tenir una via ràpida gratuïta, com tenen moltes altres zones del país. De fet, ha dit, vam ser les primeres i aquesta autopista està hiperpagada.
Hiper, sí, tant que sí.
També ha parlat de la via del tren, Carme Vinyals, que ha celebrat, de fet, que l'autoritat del transport metropolità hagi rectificat i coneguéssim en les últimes hores, doncs, que a partir de l'any vinent també hi haurà un títol multipersonal de 8 viatges que podran utilitzar, per exemple, famílies o grups de viatgers després de l'allau de crítiques que hi ha hagut aquests últims dies, després que el conseller Damià Calvet, doncs, anunciés com quedava configurada aquest sistema de tarifació dels títols integrats a partir de l'any vinent. A tot això, avui hem sabut també que el grup comarcal d'En Comú Guanyem ha entrat al registre del Consell Comarcal i perquè es porti a debat del ple del pròxim 17 de desembre, una moció en la qual es reclama que la Generalitat reculli en els pressupostos del 2020 els 100 milions d'euros que fa 10 anys ja havia compromès a dur a terme actuacions de millora de la mobilitat al Maresme. Uns 100 milions d'euros aproximadament que estaven compromesos per millorar la mobilitat i que ningú sap on han anat a parar. Des de En Comú Guanyem diuen que ara és el moment de tornar a presentar aquesta petició, aquesta reivindicació com a prioritària, ara que s'estan negociant pressupostos a la Generalitat de Catalunya, tot i que No sabem,
molt, està tot molt
no sabem com quedarà també, també el tema dels certament. Pressupostos a la Generalitat. Pendents avui també de conèixer la primera reacció de la nova presidenta de Junts per Calella. Ahir es va fer, assemblea del partit en la qual es va escollir a Sara Planas, que rellevarà el càrrec a Marbuc.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una.
Gràcies.
Vagi bé. L'informatiu amb la Dolors Lieuri i la Nomi Esteve a partir de la una. Acabem la ciutat d'avui. Abans, informar-vos que hem d'advertir els usuaris de Rodalies que per una incidència que afecta les instal·lacions entre les estacions de Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, la línia R4 circula amb demores. I ara sí, acabem la ciutat d'avui amb el suport tècnic avui del Víctor Riera i el Jaume Riera. Amb el suport de les companyes d'informatius, us ha parlat en nom de tots Sònia Molina. Tornem dilluns amb moltes ganes de fer més ciutat. Acabem amb Taylor Swift. Avui celebra el seu aniversari, aquesta cantant americana, que és nascuda el 12 de febrer, el 12 de desembre de l'any 89. I ha fet una Nadala, amb aquesta acabem, Christmas Tree Farm. Adéu-siau, bon cap de setmana. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just want to be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue. And you would be there too, under the mistletoe. Is a Christmas tree farm. There's a light in the barn. We'd run inside out from the cold. In the town, kids are dreaming of sleighs, and they're warm.